És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat. Sí.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera.
Sí, molt bon dia, molt bon migdia. Entrem així en aquest el més calent a l'Aigüera d'aquesta setmana, que agafem el relleu de l'Ona Vilà, la qual del programa d'aquest del més calent a l'Aigüera. Les properes dues setmanetes us acompanyaré a partir de les 12 del migdia, de 12 a 1. Ara mateix passen aproximadament 3 minutets de les 12 del migdia. I com cada dia, agafo també el testimoni de l'Ona en les reflexions de... que fa a l'inici del programa, i volia que ens hi fixéssim amb una paraula que us sona molt últimament, la desestacionalització. Sempre que hi ha alguna activitat turística, algun acte, algun esdeveniment fora de temporada, el que antigament es deia fora de temporada, parlem de desestacionalitzar. El que passa és que aquesta paraula ja porta implícit que el bon temps, la bona temporada, s'allarga. Per tant, i llenço una pregunta a l'aire, això de la desestacionalització no seria una manera pràctica o portada sobre el terreny de parlar o de vincular amb el que és evident avui en dia, que és el canvi climàtic, i és que les altes temperatures, la bonança, s'allarga entrada, per exemple, la tardor, o fins i tot s'avança en quant a la primavera? Per tant, l'altra pregunta seria que cada vegada estem més o puguem més desestacionalitzar, no és mala senyal del com funcionen les coses? Bé, us llenço unes preguntes a l'aire per anar reflexionant una mica durant el programa. Bé, dona per reflexionar un programa 2 i 3 i 4, si voleu, però... atenció al loro, com deia aquell, quan sentim a parlar d'aquests conceptes. I ara el que anem a fer és a l'avanç informatiu, que ja tenim l'Àlice Giné sentada a taula. Molt bon migdia, l'Àlice.
Hola, hola, bon migdia. Mira, bon aquesta migdia. Paraula que ens la vam inventar l'alcalde i jo,
sí.
L'alcaldia.
Has de posar drets d'autor,
Drets d'autor, en plan, què diem a aquesta hora? Nosaltres ho dèiem una mica més tard, no? Allò cap a dos quarts de dues i tal. Però sí, sí, clar, és que fa de mal dir, fa de mal dir.
L'hora del vermut és migdia, ja.
Pues mira, bon vermut.
Bon vermut
seria una altra opció.
Bon vermut, no?
Seria una altra
ja
opció.
Vermut.
Exacte, seria una altra opció i molt lícita, també. Tot estupendo. Vinga.
Notícies d'avui. No sé si alguna té implícita això de la desestacionalització que parlàvem
sí,
abans.
Sí, d'alguna,
no?
D'alguna manera, sí, sí, d'alguna manera, bueno, és evidentment això que dius de lligar dos conceptes que van junts de la mà irremediablement i que no són per... no tenen per què ser bones notícies, no? I després que, bueno, si hem de desestacionalitzar tant. Al final potser no ho podrem pagar.
No podem
això,
pagar. No,
perquè si tot l'any hem
no?
de fer els serveis d'estiu...
Sí que
no?
ho pagarà algú.
Sí, ho pagarem.
Els Next Generation.
Ah, molt bé, molt bé. És estupendo. Sí, ja sé quins, que els hi tens molt a pressi, aquests ajuts. Molt bé,
va, actualitat, la primera.
Sí, doncs d'alguna manera lligat també amb el canvi climàtic i, bueno, i amb els mals fets de certes persones, no? De certs col·lectius com el col·lectiu de pescadors, però de... Això ja no que tots facin el mateix, però sí concretament el que parla la notícia. I és que parlem del projecte Pescafils, que és el projecte que estudia l'impacte dels fils de pescar a la punta del romaní. Ui, m'ofego. El Club d'Immersió Biologia ha escollit la punta del romaní per estudiar l'impacte de les línies i arts de pesca recreativa sobre el fons marí. S'han recollit fins a 1.200 metres de línies de pescar i el club prepara un estudi científic per lliurar-lo a l'Ajuntament. Bueno, Sergi, em sembla que aquesta notícia l'has fet tu, per tant,
sí.
Tu mateix pots explicar més bé què passa amb aquests fils, però crec que és que els deixen, els llencen per quan no els poden recollir o alguna cosa d'aquestes, no?
Estem en una costa que hi ha roques. I quan et poses a pescar amb plom, sobretot, hi ha una cosa que es diuen rucar, que els fils queden a les línies i a vegades no queda més remei
que partir,
i els fils queden, i fils de pescar que poden trigar més de 600 anys en degradar-se.
No són molt biodegradables.
I el plom encara menys,
plom,
per entendre'ns, no? Per tant, és un problema de fer com compatible, més responsable aquestes activitats de pesca, sobretot en llocs molt freqüentats, com és aquest cas. A la banda dreta de l'illa Mateu, situem una miqueta la zona de la punta del romaní.
Perquè sàpigueu, doncs, tot això en Sergi ens ho explicarà àmpliament. Vinga, més coses. La botiga al carrer, que ha reunit menys parades, però les vendes sí que s'han mantingut. O sigui, encara dintre de tot, doncs bé. Ha estat aquest dissabte a la platja, després que al setembre la pluja obligués a posposar l'anterior convocatòria, doncs s'ha reprès aquest dissabte i han participat un total de 14 establiments, 7 menys respecte al 2024, encara que, com dèiem, les vendes s'han mantingut especialment entre els productes rebaixats. Bueno, és el que tenen les rebaixes, no?
Les rebaixes, que hi ha moltes botigues ja estan de rebaixes.
Bueno, és que vols dir que no les hem enganxat ja, les de verano? Les hem desestacionalitzat, les rebaixes. Sí, bueno, no poca broma, o sigui, entre que les rebaixes oficials i després el dia sense IVA, el Cyber Monday, el Cyber no sé què...
El Black Friday.
Aquestes coses, no? Hola, sí, vinga, va. Que no sabeu com treure-us de sobre els estocs i, en fi... Va.
Què més?
Més coses. El vi i la història s'uneixen de nou a Empúries. La quarta edició del Beuta, el museu, uneix per primera vegada el celler Terra Remota amb el Mac Empúries. Aquesta és una de les... Ostres, el Terra Remota, perdó, aquí faig un incís, que són molt bons aquests vins.
Vinga.
Aquesta és una de les activitats estrella del mes d'octubre del Patronat de Turisme Costa Brava Girona per promocionar la cultura i l'enoturisme del territori. Molt bé, m'encanta aquesta sintonia. Vinga, va. El cicle de teatre del Cera acull la representació d'Ofèlia, ets tu,
Ets tu.
Ets tu, una adaptació del clàssic de Hamlet, val? Per tant, el centre recreatiu, esportiu i recreatiu Xavier Vilanova ha reprès el seu cicle de teatre amb la representació d'aquest diumenge de l'obra produïda per Guifré Baró Espectacles, i es tracta d'una adaptació o monòleg dels clàssics més famosos de la literatura universal, com aquest Hamlet de William Shakespeare.
To be or not to be.
To be or not to be. Yes, this is the question. Vinga, va. En futbol.
En futbol.
Bueno, en esports.
En esports, no sé, pues, hi ha futbol aeri, sí, hi ha...
Sí, clar,
futbol de pales.
Ja em surt com si ja és l'únic esport.
No, per
alguns
més.
Sí, però... No, hi ha molts més. Vinga, doncs dues victòries i una derrota a... O sigui, tres empats a futbol, perdó, i dues victòries i una derrota a bàsquet. Parlem de futbol i bàsquet, eh? El Futbol Club L'Escala ha tancat un cap de setmana marcat pels empats. El primer equip no ha passat de l'empat a dos contra el Cerdanyola. El femení ha sumat un punt de Cornellà de Terri. I el segon equip també ha empatat contra el Sant Llorenç de la Muga. Això pel que fa al futbol. En bàsquet, triomf del sènior A masculí i cadet femení i derrota del sènior B. Per tant, ampli repàs esportiu del que ha donat de si aquest cap de setmana.
Balanç de cap de setmana d'esports.
Sí. Correcte.
I ha acabat els esports, que toca la...
Toca el temps, però jo no goso. No
has vist ploure aquesta matinada?
No, el que sí que hem tingut un cap de setmana molt ventós i ara...
Ahir sobretot,
i avui encara queda algun reducte d'aquest... queda bastant reducte d'aquest vent.
El titular podria ser que canviem una miqueta de situació. Fins ara havíem tingut situacions mediterrànies, d'aquestes de danes, no danes, aiguats,
sí,
o com li vulguis dir.
Vale.
D'aquestes, com li vulguis dir.
És un altre meló, aquest.
És un altre meló, molt gros, molt gros, molt gros. Però ara obrim situacions atlàntiques, és a dir, fronts. Ara regarà molt més a l'oest de la península Ibèrica. Aquí els fronts arriben bastant desfets, amb garbí, algun ruixadet, després gira cap a gregal una altra vegada. O sigui, uns dies una mica de batibull de vents, algun ruixadet i cap refrescada important.
Això anava a dir. Si a nivell de temperatures, seguim allà mateix.
Seguim allà on estàvem.
Seguim allà on estàvem, perquè, clar, aquest és l'altre tema, que com que també es desestacionalitza el tema de temperatures, vull dir, al final...
No ens n'adonarem.
No ens
n'adonarem. Castanyes amb màniga curta. Castanyes amb màniga curta.
Ja no seria la primera vegada. Ah. Bueno, ni algun Nadal amb màniga curta. Al final també el farem amb algun Nadal
també,
amb màniga curta.
Amb gazpacho.
Amb gazpacho, exacte, en comptes de l'escudella i d'això. Va, tot un drama.
Tot un
anirà
drama.
Bé.
Tot anirà bé. Regulint-hi.
Regulint, tot anirà regulint.
Lali, al punt de la una,
ens veiem.
Que tot anirà bé a la una.
Que tot anirà bé.
A la una sí que anirà
bé, regulint-hi
les coses.
Anirà.
A reveure. I nosaltres continuem aquí al Calent a la Higuera. Fem una petita pausa musical després de les notícies amb l'Amy Winehouse i aquest Black to Black.
Shame, oh shame, babe.
aquesta cançó, el Black to Black de l'Amy Winehouse, que és la primera nota musical d'avui del mes que l'Helena Laigüera, un cop hem fet el repàs informatiu. I ara d'aquest tamacle, en podríem dir, o tamasso, o tamarro, o com li vulgueu dir, ara passem a la nostra secció de medi ambient, al guaita que tenim. Avui girarem els bolets de cap per avall.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què parlarem avui, aquest guaita?
Doncs mira, estem a la tardor. I si hi ha una cosa que ens uneix a tot el país i una mica més enllà en temes de tardor, no és pas el Halloween, sinó que són els bolets.
Els bolets, i tant.
Aleshores, avui parlarem de bolets, parlarem de micologia, segurament d'algun aspecte més tècnic, però que serà com una mica de guia per ajudar a identificar certes espècies.
Home, això és molt interessant, eh? Perquè quan anem a buscar bolets és important saber què collim.
Exactament. I avui no mirarem per sobre del bolet, com de dalt cap a baix, no mirarem el peu, sinó que el mirarem per sota.
Ah, li mirarem el barret per la part de sota.
Ah, exacte. Posarem els bolets una mica de cap per avall. Per què? Primer de tot hem de dir que el bolet, és el que veiem nosaltres com a bolet, és sempre la part reproductiva del fong. Aquella que viu, o que veiem, sobre de terra. Sota terra hi ha tot el miceli i totes les hifes, que és la part subterrània. La part de dalt és la part reproductiva, el bolet, que és l'encarregada de produir les espores. Aquestes espores sempre es situen a la part inferior del barret.
Allà on tenim avui, eh?
Ah, exacte. I és allò que el científic anomena limeni.
Molt bé, per tant, avui ens fixem en això. I què és ben bé limeni?
Limeni és una part molt característica per a diferenciar els diferents ordres, diferents de bolets. Encara que limeni és com si diguéssim l'encarregat de produir aquestes espores dels bolets, que serà la llavor, com si diguéssim, entre cometes, per la reproducció sexual del fong, no? Doncs és una part molt característica, ja que pot prendre diferents formes, entre les quals, per exemple, hi tenim les làmines, els plecs, els porus, les agulletes i fins i tot algun que apareix internament, que no es veu.
Ah, carai!
Ja, a lo millor quan vagi per aquí ja el tindràs present.
I què més tenim aquí?
Doncs mira, continuem una miqueta l'explicació general. En els fongs tenim dos grans fílums diferenciats. Aquelles claus dicotòmiques que serveixen per classificar els regnes, no? Per tant, per una part tenim els basidiomicots i una altra part els ascomicots. Serien bàsicament la diferència entre un xampinyó i un rovelló, o bé una múrgula o una tòfona, que són ascomicots.
Sort que hi hem posat noms de bolets, perquè jo per basidiomicots i ascomicots m'estava quedant una mica... No entenc res.
No. I aquest nom ve donada una mica per aquestes estructures reproductores que es troben a les parts inferiors del bolet, els basidis i els ascs, respectivament. Els basidis, en el cas dels basidiomicots, produiran basidiospores, que són les espores que serveixen per allò. Hi ha els ascòspores, que són els respectius, no? Entre els basidiomicets és on apreciem les diferències més importants entre els bolets, tant per la part de sobre com per la part de sota, que és la que ens posarem a diferenciar avui, aquest himeni.
Molt bé, doncs comencem, no?, per aquests diferents tipus d'himenis. És com dit que n'hi havia que tenien làmines.
Sí, jo crec que és el més comú. Quan mirem un rovelló per sota, o un xampinyó, o un ou de reig, etc., el que veiem són làmines, com laminetes, com fulles d'un llibre col·locades una al costat de l'altra, no? Però no totes les agricals, que és el gènere més representatiu de la... que tenen làmines, però no totes les agaricals tenen làmines, ni les làmines poden aparèixer també en algun altre ordre diferent. Aquestes làmines tenen la funció, bàsicament, de contenir els basidis, que són aquells òrgans que d'allà en sortiran les espores, no? Són portadors de la part reproductiva. Dins de les espècies que porten làmines, es poden diferenciar depenent quina unió té la làmina amb el peu del bolet. No només de les làmines, que també es poden diferenciar si estan més o menys separades, més o menys en forma, etc., sinó de la unió amb el bolet. Perquè n'hi ha làmines que van adherides directament amb el peu, n'hi ha de lliures, n'hi ha de corrents, o sigui, hi ha tot de diferents formes i diferents opcions.
Per tant, classes i subclasses aquí, eh?
Exacte. Una altra característica de les làmines és el seu color, que no sempre ha de ser el mateix del peu o del barret. I fins i tot aquestes làmines poden variar de color amb el temps, com passa amb el cas dels xampinyons. Els xampinyons és una espècie de bolet que quan és petit i tancat, normalment les làmines són blanques. Quan es va obrint, es van tornant de color roses. Quan es va madurant més, es va tornant de color marró, i ja quan està molt madur, quasi desfet el bolet, es torna de color negre. Van variant de color a mesura de l'evolució. Per tant, si aneu a comprar o aneu a agafar xampinyons, sempre que siguin blanques, o sigui, sigui tancat o de color rosadet. Mai de color marró o negre.
No, perquè llavors se'ns faria malbé de seguida, eh?
Exacte. I vol dir que el bolet ja està esporant, ja està produint aquestes espores. Perquè necessita obrir-se, necessita passar un temps i deixar anar les espores, no? Normalment quan el bolet té aquests tons marrons, si tu li poses un paper a la part inferior i li dones un copet a la part del barret del bolet, veuràs que el paper es tenyeix del color de les espores. Això en diem esporada. També és una clau d'identificació de bolets molt més tècnica que no pas aquestes, no?
I a part dels xampinyons, quins més tenen làmines?
Doncs mira, alguns els hem dit, els rovellons, les amanites, entre elles l'ou de reig, o també el reig bord, aquell que és tan tòxic, no? L'amanita faloides, les llores, les llanegues, els carlets, tots aquests porten làmines.
Molt bé.
Bolets amb làmines.
Doncs ara que ja coneixem una mica els bolets que porten làmines, anem a uns altres? Anem als que tenen poros?
Exacte. Aquest és una miqueta diferent. Direm que si les làmines eren representatives de l'ordre dels agaricals, el agaricals ve de l'agaricus, que l'agaricus és el xampinyó, és el gènere. És el agaricus campestris, doncs aquest gènere dona nom a
tota
l'ordre,
la classe.
No? Dins d'aquest ordre, el que dona l'ordre principal d'espècies amb poros són les volatals. I el gènere que li dona el nom és el boletus.
Carai.
Si jo et dic boletus edulis i et dic cep, ja comences a relacionar, no?
Exacte.
Mira, es tracta, qui sigui volataire o qui hagi vist un cep o un cep directament, la part de sota, aquest himeni, es tracta d'una massa anomenada esponja. És com una esponja, és com una esponjeta, on hi trobem centenars o milers, més aviat milers, de petits poros, que és des d'allà on sortiran totes aquestes espores per la reproducció sexual del bolet. Si fem un tall, ens hem d'imaginar... Clar, si ho veiem de sota, és com només un foradet.
Veiem com rodonetes, no?
Un tall al bolet i un tall tridimensional, en podríem dir, en realitat és un tub.
Ah, carai.
En realitat té forma de tub, molt prim.
Que travessa tot el barret, aquest tub.
Tota l'esponja. Tota la part de l'esponja. Aquesta esponja pot presentar sempre el mateix color o anar canviant de color a mesura que madura. Tal com passava amb les làmines.
Exacte.
I el cas més clar és el dels ceps. Els ceps, què passa? Que quan surt un cep, aquella esponja de baix és de color blanc. A mesura que va madurant, es va tornant de color groc. I cada cop de groc més intens. Per tant, si veus un cep a la part de sota amb un color de groc molt intens,
ja no ens el podem menjar.
Perquè està molt madur. Fins i tot es recomana que aquells que comenci a aparèixer el color groc, l'esponja aquesta la treus.
La traiem i ens mengem només la part de dalt.
Només la part de dalt.
I quines altres espècies tenen aquesta esponjeta, aquests poros?
Doncs mira, els ceps, els que ens dits, però també els sorenys, que és una varietat de cep, els mullerics i els alzinalls. Són diferents espècies que totes dintre d'aquest gran ordre de les volatals que tenen aquests poros a sota, aquesta esponja.
Molt bé, doncs anem a un altre, anem als plecs?
Sí, aquest és un cas molt particular d'himeni. No és ben bé una làmina, sinó que són plecs del propi peu del bolet, podríem dir. El peu del bolet, quan plugen, es va replegant, com si fes arrugues.
Vale.
Com si fes arrugues. I això és una forma exclusiva de la família de les cantaràcies. És a dir, els rossinyols.
Per tant, només els rossinyols tenen aquests plecs.
Tenen aquests plecs.
Ah, carai. Són únics.
Són únics o gairebé únics, aquests plecs, aquests bolets, no canvien de color. Sempre són el mateix color durant tota la vida del bolet. I, per exemple, un cas amb els rossinyols és un bolet que no es corca mai.
Ah, mira.
Als altres bolets li apareixen molts bitxets, molts mosques que crien, que posen els ous i a partir d'allà surten els cucs, no? Doncs els rossinyols no es cuquen gairebé mai. Una curiositat també és que recentment s'ha separat aquesta família en dos.
Ah, carai, s'han dividit.
Sí, els científics és allò de que qui no té feina, el gat pentina.
Sí, no? Anem investigant i apareixen coses noves.
Van canviant gèneres, espècies, noms, totes aquestes coses. Vale. Però doncs ara ho han dividit entre dos. Entre les cantaràcies, que és els rossinyols, i les crataràcies.
Bueno, amb el nom no s'hi han esmerçat gaire, perquè s'assemblen molt.
No, les crataràcies és a dir, les trompetes de la mort. Ah, si veieu una trompeta de la mort, que també té plecs de lo de l'himeni, però la trompeta de la mort té com un forat a dintre, fa la forma d'embut, un cràter. Per això li han posat cràter-elàcies, perquè té el cràter aquest intern. I és una diferenciació de fa pocs anyets que han diferenciat aquestes dues famílies.
Molt bé, doncs ara que ja coneixem també aquests dels plecs, quins ens queden? Ens queden les agulletes i altres casos, no?
Exacte, sempre hi ha altres, en tot, eh?
En tot, en
tot. Més. Falten les agulletes, vale? Les agulletes encara és un cas molt més particular, de només un gènere també, del gènere Itnum, o popularment es coneixen com a llengua de vaca. Són uns bolets bastant semblants als rossinyols, en podríem dir, fins i tot en certs moments la pots arribar a confondre, perquè, per exemple, hi ha Itnums, aquests de l'espècie Repatnum, que creix també en fagedes, en un ambient on els inars, un ambient on també creixen els rossinyols. I també és de color groc.
Ah, carai.
La superfície.
Llavors és fàcil confondre, no?
Clar, què passa? Que, hòstia, el gires i en vez de tenir els plecs aquests, té com unes agulletes per tot per sota, la part de sota del bolet.
Llavors és un truc per diferenciar-lo.
És un truc per diferenciar-lo. En aquest cas és una diferenciació inconfusible, perquè té les agulletes aquestes i les dues o tres espècies que hi ha són totes comestibles, o sigui que no passa cap mena de problema. Doncs, aquestes agulletes no fan mal, no punxen, són molt toves, però clar, és una diferència molt, molt clara.
I tant. I què més tenim? O sigui, hi ha la llengua de vaca, però hi ha algun altre bolet?
Dintre de les agulletes?
Sí.
Dintre de les agulletes són la llengua de vaca, que hi ha unes tres espècies. El que passa que poden néixer tant en frondoses, com hem dit abans, en alzinars, en rouredes, en fagedes, etc., com alguna també en pineda. En pineda també pot néixer.
Molt bé, doncs anem a altres casos especials.
El que comentava abans, que quan aquest himeni en aquest productor d'espores es troba a l'interior del bolet, és el cas, per exemple, dels pets de llop.
Què els hi passa?
El pet de llop és un bolet que té com una forma d'una bola. Com forma d'una bola. N'hi ha més petits, n'hi ha que poden ser molt grans, n'hi ha un que es diu el pet de llop gegant, el Lycoperdum giganteum, que pot arribar a fer 2, 3, 4 quilos de pes al bolet.
Carai.
Jo tinc una foto de petit
amb un bolet d'aquest.
Al costat del bolet i teníem la mateixa mida, els dos sentats, asseguts. Érem exactament iguals. Doncs què passa, aquests bolets? Que són rodons, són esfèrics.
Per tant, no poden tenir...
No poden tenir. Clar, si no poden tenir lloc, com es reprodueixen?
Sota,
com deixen anar? Perquè han de deixar les espores d'alguna manera per poder-se reproduir. Doncs a mesura que va madurant el bolet, la part interna es va com desintegrant. Va madurant, es va desfent, fins que arriba un moment que el bolet peta.
Ostres, com les pinyes?
Com les pinyes. Peta, i el petar és quan es dispersen totes les espores. En aquest cas va canviant del color blanc, un color marrón molt lleig, quan està ja madur i quan està petant, i quan els veiem petats, doncs sí, tenen el forat i han deixat anar les espores.
Carai, un cas molt especial, de bolets.
Un cas molt especial. Aquest bolet és comestible quan és molt jove. i encara no ha madurat. Quan són els pets de llops, aquells rodonets, hi havia gent que els llescava i els feia rebossats. O,
ah, mira.
O, també es podien arribar a fer.
Però llavors quan madura ja no es pot menjar?
No, quan es madura ja es fa molt bé i ja no es pot menjar. Els bolets, en general, quan són molt madurs, retireu-los, no els agafeu. O deixeu-los al bosc perquè estan fent la seva funció, que és la de reproduir-se.
Clar, exacte, perquè hi hagi més bolets la temporada vinent.
Ah, exacte, hi hagi més bolets la temporada vinent. I tenim el cas especial, que era amb els altres parts, que eren els escomicots, que era l'altre grup, un gran grup de bolets o de fongs que hi havia, que, per exemple, ho són les cassoletes, les múrgoles i les múrgoles, que l'himènid també es situa a la part còncava del seu interior. No és exterior, no té làmines, ni porus, ni cap història d'aquestes, i es situa en el seu interior. Tampoc peta, eh?
Clar, ara t'anava a preguntar, aquest peta o no?
No, perquè tenen també com foradets. Una múrgola és com un cervell, o com una, com una figura d'aquestes, que com té
les recurves,
aquestes interiors, doncs allà hi ha d'allò, però sempre en el seu interior.
També. Doncs molt bé, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos tots aquests secrets dels bolets. Jo crec que ara som més conscients, no?, que hem de ser conscients del color que tenen els bolets per mirar si estan madurs o no.
Exacte.
Si els podem collir.
La natura s'ha de mirar, s'ha d'observar, i tant les fulles com els bolets, com una cosa que urtiqui o piqui o tingui verí, no ho toqueu, sisplau, eh? Si les feu a vostres cases, no ho feu. Però s'ha de tocar i s'ha de remenar. Per tant, quan tingueu un bolet, poseu cap avall, el mireu cap a baix, mireu quin tipus de... si té làmines, si té poros, si té agulletes i per allà, i a partir d'aquí ja us donaran totes aquestes pistes per poder-lo identificar.
Un guaita que ens desperta molta curiositat pels bolets, eh?
Estem a la tardor.
Exacte, estem a la tardor.
Estem en bona època.
Gràcies, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
Fins la propera.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara, un cop hem repassat el món dels bolets, en aquest guaita que tenim, podríem dir també especial, de tardor, aviam si els identifiqueu una miqueta millor, a partir de lo que veiem a sota del barret. Ara posem un toc de música, però ara ens anem a les recomanacions, el toc que posa en Joan Ju Big Good amb aquest Mondo Sonoro.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Big Good.
País petit. Aquest és el cant d'amor inspirat per l'Empordà. El tema composat per en Lluís Llach, 1979, va donar pas a aquesta versió dels mallorquins, Els Ocults, a 1985. País petit.
Yes, I see.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
I ara, quan manquen gairebé 2 minuts per aquest 2 quarts d'una i 10, podríem dir, del migdia, ja sabem que algú té els fogons ja a punt, no? Doncs sabeu que tenim secció de cuina, sabeu que la Joina i la Remei ens porten la cuina cada dilluns aquí al Més Calent a la Higuera, i avui ens descobreixen els secrets, o ens donen pistes, o ens ensenyen a cuinar fideus a la cassola.
I ja hi tornem a ser un dilluns més aquí amb els secrets de la cuina amb la Joina i la Remei. Joina, Remei, bon dia.
Bon dia.
A veure, de què parlarem avui?
Fideus a la cassola.
Fideus a la cassola.
Un guisat.
Un guisat. Uh-huh. I com els hem de fer, els fideus a la cassola?
Hi ha de moltes maneres, també, eh? Mira que comenci la Remei.
Ah, mira. Jo, el fideus a la cassola, per mi, típic, són costelló i salsitxes. Tot sofregit. Després faig un sofregit. Aquí sí que hi poso una mica de ceba.
I tomata.
I després ja hi tiro altra vegada la carn, que l'he tret abans de posar-hi de fer el sofregit, i a vegades també he posat un gra d'all tallat ben petitó, però que no quedi ros ni res, només perquè doni un pèl de gust. I després hi tiro la carn una altra vegada, la cobreixo amb aigua i ja hi tiro els fideus fins al que calgui d'aigua. I ja està, res més, jo no hi poso res més. No sé la Joina si fa més treball en aquí.
Jo sí, perquè al meu home li agrada molt, perquè la seva mare ho feia, i vergem cigrons.
Ah,
o
mira,
mongetes. Vull dir,
o arròs, també s'hi pot posar, sí. Arròs. Abans a casa meva hi posaven arròs.
O bueno, com fèiem arròs a la cassola. Arròs amb mongetes o arròs amb cigrons.
O amb cigrons,
també.
Sí. I amb fideus.
I fideus. Sí. Vull dir que tot era...
Fèieu arròs, cigrons, sí, i fideus, tot allà,
bueno,
junt.
Sí, la meva sogra sempre...
Potaje.
Potaje, sí.
La meva sogra feia el mateix que fa la Remei, de sofregir tota la carn. També la fèiem amb costelló i salsitxes, eh? I després, quan tens això cuit, ho treus, i fèiem el sofregit de ceba i tomata. I també hi posàvem un gra d'all nosaltres.
Sí, jo també. Sí.
Després la carn la tornàvem a posar aquí dintre, i posàvem els fideus, i com faltaven 5 o 10 minuts perquè els fideus fossin cuits, hi posàvem cigrons o mongetes, el que teníem. I tot això ho fèiem coure una mica, 5 o 10 minuts, perquè ja eren cuits els cigrons, eh? Les mongetes. I després ja estava, era boníssim.
Sí, sí.
Una cassola de fideus.
És bo,
sí,
això.
I és molt saludable, eh? Sí. Perquè hi poses els cigrons, hi poses o les mongetes, o hi ha gent que hasta també hi posaven bròquil.
Sí.
Clar, porta boníssim. Molta varietat, no?
Sí, porta molta varietat, també.
Tenia tot el que tenia que tenir. No tenies que fer un segon plat, això no. Era un plat únic, això.
Sí.
Clar, bueno, a més, és molt
encara,
carregat, no?
Sí, és encara, perquè jo encara que no hi posi ni mongeta, perquè em fa por que la gent de casa no me'n vulgui, però jo, pel meu gust, a mi m'agrada que hi hagi una barreja. I faig plat únic, com faig fideus a la cassola.
Home, sí, ja tipa, no, els fideus a la cassola?
Home,
tot
jo,
això.
Sí, i tant, i passa molt bé perquè és una mica sucós, no és un fideu sec com seria l'espagueti, per exemple. Són sucosos, fins i tot els pots menjar amb cullera, a més els fas... No són llargs, són curts,
sí,
són
fideus
tallats,
del número 5.
Sí, que són, ja venen tallats i tot, sí, molt bo, és això.
Perquè vosaltres recomaneu el número 5 de fideus.
Sí, per fer això. És el mateix que fas servir quan fas escudella, que fas amb arròs
i fideus,
doncs és el mateix fideu, també, que ja és una mica gruixudet. Sí. Penso que és gruixut igual que l'espagueti, que si no en tens d'aquests tallats, pots agafar els espaguetis i tallar-los a tu petits i és el mateix. Sí.
Mira, a és un truc, si un dia vols fer fideus
clar,
no en tens.
Sí, jo si alguna vegada ho he fet, perquè no en tenia, doncs mira... Ho fas amb espaguetis tallats, que els talles tu. Amb les mans es tallen fàcilment, quan són crus. Sí.
Abans la gent feien molt de cassola, no?
Sí.
Perquè ja no feien això que fem ara nosaltres. Amanida o un altre
primer plat, segon plat, no ho feien.
Feien tot una cassola de lo que sigués.
Sí.
I esclar, és primer de tot que era... I a la gent els agradava i quedaven tips, tothom anava a treballar content.
Sí.
Això era el més important,
Sí.
Amanida quasi bé la feien només quan menjaves
verdura.
Sí. O feies fregits, les mongetes fregides, o bullides també, les mongetes. Coses que costessin més de passar a l'hora de menjar. Després feien una amanida, però...
Clar, perquè l'amanida t'ajudava a digerir-la una mica, no?
A passar. Sí, això. Bueno, i després també els fideus també es poden fer. A vegades, jo ho he fet moltes vegades, però després ja has de fer un tall de carn o un tall del que sigui. Que agafes els fideus sense tallar, com si fessis espaguetis, faig una fregida d'alls, molt d'alls, amb força oli, i hi poso un parell de bitxetes. Fas bullir els fideus a part, i quan estan cuits els retires allà, i són fideus a l'all, que diuen. I agafen el gust de l'all que ha sigut allà amb aquell oli calent, vull dir que els atens una mica... Quasi queden negres i tot els alls. El que passa que els atrec jo després. Però queden uns tallarines o espaguetis, el que tu vulguis.
Sí.
Llargs, no curts.
Aquests no els has tallat,
Són aquests són llargs. Boníssims.
Però això ha de tenir un gust molt potent, no?
Té gust d'all, però no pas molt, perquè, esclar, hi ha molt d'oli i tu ho barreges i queden molt...
I el verd de bitxets també dona un gust.
I la bitxet hi dona un punt picantó, boníssim. Però després, esclar, si només fas això... Després sí que has de fer alguna cosa més.
Un tall de carn.
O un ou. Exacte, un ou ferrat i ja està. Però passa bé,
Sí.
I què hem de tenir en compte quan fem uns fideus a la cassola?
Bueno, que quedin cuits sense ser pastats.
Això és important, El punt de la pasta.
Clar. Si venen tard a dinar, fotut a l'emo, ja has estirat, ja no té el suc, el fideu s'ha begut el suc, i llavors que sigui sucós.
Sí.
Com caldó, saps? Es pot menjar amb cullera i tot.
Llavors aquest plat ja no seria com el platillo que parlàvem la setmana passada, que es pot deixar d'un dia per l'altre? Aquest plat ha de ser fet i menjat.
No, aquest
i
menjat,
sí.
Aquest el que pots fer és deixar-ho tot a punt, sense els fideus.
Sí.
I després, com saps que ja te venen a dinar, 20 minuts abans,
Sí, o un quart. Amb 5 minuts són cuits els fideus.
Després els hi tires... I ja a punt de posar taula.
Sí.
Llavors, si anem a menjar fideus a casa d'algú, és molt important no arribar tard.
Exacte.
No? Perquè si li hem dit que a quarts de dues seríem allà, si arribem tard, els fideus estan bastant.
O avisar a dir, ara sortim de casa.
Sí,
també és una idea.
Saps? Perquè, clar...
És que els fideus pastats a mi tampoc no
m'agraden gens. No, clar que no.
Han de tenir aquella... Que no sigui ni cuit.
Bledo, que no sigui... Sí.
I que quan te'l menges te'l sents, te'l sents en la boca.
Sí.
I teniu algun truc per detectar quan és el moment per treure
jo sempre els aprovo.
Els aproves?
Sí. Els nens de casa em deien, has d'agafar el fideu i tirar-lo. Si s'enganxa, vol dir que ja està cuit, em penso. Ja no me'n recordo com m'ho deien. I és molt empipat tirar un fideu a la paret, la veritat, jo...
Sí, perquè llavors queda la paret bruta.
Bueno, i aquest fideu ja el pots llençar, perquè potser a la paret hi havia grassa i per això s'ha enganxat,
Clar, exacte.
Que millor que no n'hi hagi de grassa, però vull dir que no te fa goig. ric especial.
Sí, 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 diu que els italians ho fan.
Ah, no sé. Mira.
Mira, coll.
Però no vosaltres no el feu servir.
Però jo no el faig pas servir.
Nosaltres els aprovem.
Sí.
Jo
I a més, ja amb el color de la, del
ja
fideu,
el
ja ho veus, perquè quan el tires és molt i molt groc, i a mesura que es va coguent, doncs ja va quedant més blanc. Doncs quasi, quasi quan és blanc ja es pot dir que està cuit allò, eh? Sí. Però si no, tastar-li ja està.
Sí.
Exacte.
Sí, sí.
I comenteu que primer prepareu tota la guarnició d'aquesta fideuà.
Primer s'ha de fregir,
sí,
clar.
S'ha
de rostir, diguéssim.
Sí.
I aquí també, si vols tirar-hi un raig quan fas la carn, també si vols tirar un raig de vi o de conyac o de lo que tu vulguis, d'alcohol, també...
Encara quedarà més bé.
Encara més bo.
Sí.
Allò que dèiem la setmana passada, no? Que empapa el gust.
Sí, sí. Del... I sal i pebre, també. Eh? Jo hi poso pebre, sempre.
Jo
no sóc gaire d'espècies, però sal i pebre, sí. Això és bàsic per mi.
És bàsic a tots els plats?
Sí. Sí, 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 sí. Jo llauré farigola, romaní, segons quins puestos hi queda bé, però el llaurer és el que només faig servir quan faig faves. El gust, l'olor del llaurer a mi no m'entusiasma gaire. Hi ha gent que
jo,
de poder si el fa servir.
El llor sí que el faig servir amb diferents coses.
Sí?
Veus? Que ho faig estofat de vedella i posa't una fulla de llor.
Veus?
En diferents coses hi posa't una fulla de llor.
Mm-hmm.
Li agrada.
I els fideus que hi poses, Joina?
Jo, res més, el que t'he dit, no hi poso mai cap. Du més sal i pebre, com ella.
Sí, no hi poseu espècies.
La sal, no. En la carn, ja ho la sal i pebre, i ja la tiro en la... En la cassola.
Per tant, sabreu la carn abans
sí.
de tirar-la a la cassola.
Jo,
jo tiro la cassola. jo
no,
el pebre, el sobretot, sí que el tiro quan ja, si hi ha ceba, com veus que la ceba és una mica rosseta, i tiro el pebre perquè quedi cuit allà amb la...
Ah, sí, que fa una... Fa
sí,
un...
i fa xux, saps?
Sí.
Això sí,
això,
que ho faig.
Sí,
però la sal no.
Fet,
la sal la tiro quan ja tinc els fideus tirats i tot, després dic, caga, no hi ha sal, vinga, tiro la sal, no.
Jo en la carn, no cap... sí, la poso, tal com la tinc, en allà ja hi poso sal i pebre i ja la tinc preparada per posar a la cassola.
Veus? I jo això no ho faig. No sóc tan cuidadosa com ella.
Sí, no, perquè hi ha gent que ho posen després, la sal.
Sí, sí, sí.
Sí.
Suposo que no té cap norma, això. Sí. Cadascú fa com vol.
Exacte, cadascú fa la seva manera.
Hi ha molta gent que menja sense sal.
Ah, exacte, sí, també. També.
I la gràcia de que cadascú ho fa diferent és que no hi ha mai un plat igual, no?
Ah, això mateix.
A més, aquí també, en el fideus, també has de, si t'ha sobrat un tall de pollastre, també li pots posar.
També li pots posar, i tant.
Vull dir que també hi va... Hi
està, si tens bolets que tu deies,
també
hi són bons
també
els bolets.
Bons, eh?
Hasta els rovellons hi són bons aquí, també. Perquè...
Aquí sí, amb el platillo dèiem que no, però amb els fideus sí.
En els fideus sí, perquè com que la carn que hi ha també és dura, els bolets també són... Vull dir, ja hi queda bé, els rovellons aquí.
Vull dir... És que després també és això que tu dius de la imaginació, que molta gent hi posa coses que hi van bé.
Sí, hi ha el, el negritus extra, també, si n'hi poses de negritus. El negritus és que van bé per tot el negritus.
És el que m'agrada més a mi.
Boníssim, sí.
Llàstima que ara no n'hi ha gaires, eh?
Aquest any poder n'hi haurà, no? M'ha plegut molt.
Ojalà.
Tothom troba bolet, jo no he anat.
Llavors acabem fent un plat que porta molts ingredients.
Sí. I és, té substància, té...
És consistent. Diuen,
consistent. Sí. I vull dir, abans, com la gent... Bueno, ara també treballen fort pagès o els que anaven a mar i tot això, doncs menjaven un plat d'aquest i els hi anava molt més bé que pas menjar...
Verdureta.
Verdureta
i prou.
Això els...
Bueno, perquè la verdura t'aporta molta energia de cop, però de seguida però tornes a tenir gana.
Exacte. Vas a fer un pipí i ja marxava.
I ja està. Cada fideus es queden allà, eh?
Sí. Sí, és veritat.
Sí. S'ha de menjar de tot, no?
Però
sí, a l'hora de dinar, per exemple, menjar una miqueta més fort, els que treballen a fora,
sí.
Que els hi va molt més bé. I això eren plats que feien...
Plats únics, sí. Que ja portaven tot el que havien de portar. Sí. De proteïnes i de tot.
I, de fet, aquest plat sí que el fas, havia de fer, eh?
I tant.
Perquè
quan trigueu més o menys
aquest?
Aquest, quasi... El temps de coure la carn és el que dura més, per dir alguna cosa. I
mitjoreta
tot i això,
ja estarà.
Podem mitjora estar, eh?
Mitjoreta per coure la carn o mitjoreta
tot. Perquè com que és tallada petita, de seguida està cuita també. Clar, està rossa, vull dir.
Sí.
I després bueno, ja el sofregit és el que estàs un pelet més.
Sí, però després és coure el fideu, que hi està 10 minuts posant.
I com que tothom té aigua calenta, i poses sí. aigua calenta també,
i va més ràpid.
Aquesta gent que diuen que no tenen temps de cuinar, amb aquest plat sí que es pot fer.
I este, quan cou la carn, que hi poses aigua perquè quedi més
cuita,
aquell rato també el pots posar a foc baix i també sí. pots anar a fer el que et dongui la gana.
Ah, això, evacuant la carn.
Sí. I és més bona si és ben tova.
Sí. Per tant, és un plat d'aquells que fins que no has posat la pasta no cal que siguis allà tota l'estona
no,
vigilant.
No. Mm-hmm. És veritat, no. I tant. No, pràctic.
Això. Exacte, un plat molt pràctic. Doncs sí, mira, sí. jo me l'apunto, perquè jo tinc molt poc temps per cuinar. Doncs un dia el provarem.
Sí. És que hi ha molt de plats, que la gent que no té temps de cuinar, que els podria fer.
Sí,
perquè a vegades jo sempre em passa que penso, no, ui, per això trigaré molta estona, val més que faci una cosa més ràpida.
No, doncs això va bé. I això també, si al vespre tens temps, pots sofregir la carn, que és el que t'entreté més. L'endavant només hi hauràs de posar l'aigua,
I
mentre ja el fideu que bulli, ja ho.
Per tant, la primera part sí que la podem deixar feta d'un dia per l'altre.
Sí, la carn sí, i tant.
És el fideu.
Sí. És el fideu que ha de ser sí. tirat
de
i aquest, menjat.
Sí, no sí. pot fer el dia abans el fideu, no.
Doncs bueno. Joina, Remei, moltes gràcies per aquests truquets per aprendre a fer fideus.
Sí. Bueno, si ajuden amb el gust, estarem molt contents.
Això. I tant, segur que algú que ens està escoltant ha apuntat quatre coses.
Bueno, millor, ja és per això o no.
Exacte. Doncs ens retrobem un altre dilluns parlant de més trucs de cuina.
Molt bé.
Fins un altre.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
I un cop ja hem après tots els apunts per cuinar aquests fideus a la cassola, va, fem una petita pausa musical ja per encarar els últims minuts del programa. Gina està amb aquest Tot el que ens queda.
Tinc petons i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc. He gastat tres vides.
Per viure sense mirar el temps, que no sigui tan complicat,
que quan no tens res et queda la vida sencera, i quan no vagi bé ho farem d'una altra manera. Ara em vinc a mi buscant tresors sota les pedres, tot el que tens, tot el que queda, tot el que ens queda.
Tot el que ens queda aquesta cançó de Ginestà dels germans Serrasolses del poble de Sant Andreu del Paloma. I amb aquesta pausa musical, ara ens anem a escoltar la Roser Martínez amb la seva capsuleta de la Xova de Creativitat.
Això va de Creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de com resoldria això una nena de 5 anys. Fa uns dies tenia el cap ben encallat preparant una formació per una empresa que vol millorar la cohesió del seu equip. Volia que fos útil, transformadora, creativa, i m'estava complicant massa. Volia fer-ho tan bé que m'estava passant de frenada, massa formal i massa seriós. I en un moment d'aquells en què et ve de gust tancar el portàtil i deixar-ho per un altre moment, vaig respirar fons i em vaig preguntar: Roser, com resoldria això una nena de 5 anys? I me la vaig imaginar. Una nena amb la cara plena de xocolata, ben despentinada, i saltant les basses d'aigua, rient, esquitxant, sense cap por a res. Vaig somriure i en aquell moment vaig entendre què és el que m'estava passant. Em faltava diversió. Estava tan obsessionada en fer-ho perfecte que havia oblidat de posar-hi una mica de joc, d'aquesta màgia que apareix quan et deixa sorprendre. I si vull ajudar equips a connectar millor entre ells, què millor que activar el riure, la creativitat i el joc? A partir d'aquí, la formació va començar a agafar un altre to. Més proper, més humà, més jo, i sí, molt més potent. Conclusió. A vegades, el que falta no és una idea nova. El que falta és recordar que crear també vol dir jugar, i que si el que estàs fent no et fa somriure, potser és hora de despentinar-te i sortir a saltar basses d'aigua una estona.
Moltes, moltes gràcies, Roser, per aquests consells, aquestes capsuletes tan creatives que ens aportes cada i cada setmana. I ara sí, falten poc més de 3 minutets per acabar el programa. Ho farem amb una miqueta de música abans que arribi la Lali Giné amb totes les notícies de l'informatiu local d'avui dilluns, dia 20 d'octubre. Per la meva part, ens hi tornem a trobar demà al punt de les 12 del migdia aquí al Més Calent a l'Aigüera. Que passeu molt i molt bon dia, feu bondat i fins demà. Que vagi tot molt bé.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Ondula salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar, no.
Monstruo de papel, no sé contra quién voy.
¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar.
En un mundo descomunal siento tu fragilidad.
Deja de engañar, no quieras ocultar.
Radio La Escala.
La Xarxa.